aquest primer curs que formem des de l'associació amb l'ajut del Departament d'Ensenyament. Us donem a tots la benvinguda. Primerament, com a representant de l'Associació de Pares Síndrome d'Asperger de Girona, vull donar-vos les gràcies del vostre interès i la vostra assistència a aquest curs de la Síndrome d'Asperger a l'aula, ja que sou els qui, juntament amb la pròpia família, tracteu amb els nostres fills de manera més directa. I pensem que amb la informació i la formació adequada podeu arribar a ser de gran ajuda per a superar les dificultats en què inevitablement els nostres fills s'iran trobant al llarg de la seva vida escolar. Abans de donar la paraula a la senyora Maite Pi, que molt amablement ha acceptat de fer la presentació del curs, us comento algun tema de l'organització que caldria tenir molt present per part de tots per facilitar el bon funcionament de la jornada. Pel que fa al material, sapigueu que les transparències que es passin al llarg del matí us les enviarem per e-mail a tots els assistents al curs. De la mateixa manera, també s'us farà arribar un certificat d'assistència segellat només per l'Associació d'Asperger de Catalunya, que és la que organitza tots els cursos arreu de Catalunya. El departament per 5 hores, sabeu que no des d'aquí a Girona no hem aconseguit que ens facin cap certificat. És purament burocràcia. Per tant, és molt important que signeu les llistes d'assistència abans d'acabar el matí. Un cop acabada la primera part, farem un descans de mitja hora i només falta comunicar-vos que per últim hi ha hagut un canvi d'última hora dels professionals que han d'impartir el curs, però estem molt contents de poder comptar amb la Noemí Dalmanya, que avui ens exposarà les dues ponències del curs. L'avantatge de formar part d'un mateix equip de treball és que tots els professionals de l'equip assumeixen aquest tipus d'activitats segons la seva disponibilitat de l'agenda. I ara, tot seguit, us presento i dono la paraula a Maite Pi, psicòloga clínica i cap del servei del CESMIC de Girona i del Pla de l'Estany. També és membre de la junta directiva de l'International Attachment Network Iberoamericana i de diferents societats científiques.
Bon dia, se sent? Se sent?
No.
És que no sé. Ara? Ara sí. No se sent? I ara?
Canviem.
Ara sí. Vale. En primer lloc, voldria agrair a l'associació per haver-me convidat a presentar aquest acte. Penso que és una sort que a Girona un conjunt de famílies s'hagin unit per treballar en aquest tema, que fins fa no gaire doncs era prou desconegut, tot i que Asperger va definir aquesta síndrome més o menys al mateix temps que Kanner va definir l'autisme. Però bueno, per alguna raó s'ha sentit parlar molt de l'autisme i de Kanner i poc d'Asperger, fins fa poc. I aquí voldria destacar que sobre aquest tema n'hem après molt. Jo personalment n'he après molt, evidentment de llibres i articles, però bàsicament he après molt dels nens que el pateixen, de les seves famílies i també dels mestres i les mestres que el tenen. Perquè, de fet, són ells els que m'han ajudat a entendre la realitat del trastorn. Després, bueno, dins dels articles i els llibres, doncs sí que trobes coses que dius, ah, mira, doncs això passa, això no, però realment jo diria que qui més ens ensenya a tots són els propis nens i les seves famílies. El que sí que també hem vist al llarg de tots aquests anys, el CESMIC, No sé si, bueno, sí, tots sabeu el que és el CESMIC perquè esteu a Educació, però els pares potser no, eh? Els que sou pares, potser n'hi ha algun que n'ha sentit parlar però no sap gaire què és. El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil es va crear l'any 1992 per donar atenció a nois i noies de 0 a 18 anys amb problemes de salut mental. Hem estat en diferents llocs, ara estem situats al carrer Albareda, per fi tenim un local digne, i en allà, al llarg dels 17 anys que portem treballant, hem atès molts nens i nenes, molts. Més o menys cada any últimament estem veient més de 1.000, vull dir que déu-n'hi-do. I si mires la història des de que vam començar l'any 92 fins ara, veiem que en un primer moment pràcticament no diagnosticàvem autismes, bueno, trastorns de l'espectre autístic, en diagnosticàvem molt poquets, molt poquets. Jo crec que era perquè no en sabíem gaire, vull dir, doncs, diagnosticàvem els que eren clars, els que tothom veia, però a poc, amb l'experiència, hem anat aprenent i cada cop en diagnostiquem més. L'any passat, concretament, un 4%, que és molt, penso jo, dels nostres pacients estaven diagnosticats de trastorns de l'espectre autístic. I amb això és en el que lligaria amb el que deia al començament, tots vosaltres, els vostres fills i els vostres alumnes, ens han ensenyat, us ho devem a vosaltres i també el que hem llegit. Al llarg de tots aquests anys, el que sí que hem vist és la necessitat de fer un abordatge precoç d'aquestes patologies. Perquè com més esperem, pitjor. Més experiències negatives reben aquests nens que moltes vegades es confonen amb nens amb trastorns de conducta, amb trastorns per dèficit d'atenció, amb nens raros, que no hi ha qui els entengui, i amb altres nens amb característiques que fa que la manera de tractar-los no sigui la més adequada, perquè el que pot arribar a provocar és que cada cop vegin el món com més amenaçant i es vagin apartant cada cop tinguin més possibilitats d'aprendre a fer amics, perquè de fet són nens el que els hi costa. Un nen doncs aprèn a ser empàtic espontàniament o aprèn a relacionar-se espontàniament. Un nen amb la síndrome d'Asperger o amb un autisme d'alt rendiment se l'ha d'ensenyar i pot aprendre'n, però se l'ha d'ensenyar. Però clar, és molt diferent si li comences a ensenyar quan té 2 anys, 3 anys, que ja es comencen a veure alguns signes, encara que llavors no se sap si és un Asperger o no, però bueno, tu ja veus que estan passant coses. És molt diferent si comences a aquesta edat que si comences als 8 anys o comences als 10 anys o més tard, perquè llavors hi ha tot un recorregut que se'l perd. La plasticitat cerebral també va disminuint amb els anys. En els primers 5 anys de vida el nostre cervell és molt plàstic, es poden produir molts canvis i a partir d'aquesta edat continua sent plàstic, diuen que sempre ho és, però cada cop menys. Llavors, és per això que és molt necessari fer un abordatge precoç. En aquest sentit, durant l'any 2000, finals del 2007 i l'any passat, vam estar elaborant conjuntament amb pediatres, amb representants de l'EAP d'aquí del Gironès i del CEDIAP, un protocol de detecció i intervenció precoç amb trastorns de l'espectre autístic, així en general, que, bueno, que esperem que quan el comencem a posar en marxa, sobretot per les parts que han de detectar, que són bàsicament els pediatres i potser les escoles bressol, el pronòstic de tots aquests nens millori. També amb aquest mateix compromís que sempre hem tingut el CESMIC per treballar conjuntament amb altres xarxes d'atenció a la infància, ja fa temps, a l'any 98, es va crear una comissió en la que l'objectiu era veure què es podia fer amb els nens que tenien trastorns de conducta greus a l'escola. I en aquí ho englobaven tot. D'aquesta comissió va sortir un petit grup de treball, de fet érem la Car Mortal i jo, recolzats per altres professionals del CESMIC i per altres professionals de Font de l'Abella, en què vam començar a treballar sobre un projecte d'intervenció conjunta, en aquell moment era dins de l'escola especial, per atendre els nanos que patien trastorns de l'espectre autístic. D'aquí ho vam estar presentant a Educació i a Salut, i l'any 2001 es va crear el centre Acàcies, que ja el coneixeu, que està dins de Font de l'Abella, per aquest tipus de nens que no es podien mantenir integrats a l'escola ordinària. Això va ser el començament d'una experiència de la que ara últimament ha nascut la CEDDIC, que és un servei específic per l'atenció i assessorament, bàsicament és assessorament als educadors que tenen nens i nenes amb trastorns de l'espectre autístic en les seves aules i per facilitar que es puguin mantenir integrats en l'ordinària. Bueno, com veieu, anem creixent. I també paral·lelament en el CESMIC, l'atenció bàsica que nosaltres podem donar, ja us podeu imaginar, no som molta gent, tot i que hem crescut força, però no som gaires treballant allà per la demanda que tenim, i l'atenció general que donàvem doncs, era insuficient per aquest tipus de nens i altres que tenen trastorns greus. I a partir de la creació del programa de trastorn mental greu, que això sí que es va fer a tot Catalunya, hem pogut crear un mini equip que té aquest tipus de nens que està integrat a l'escola ordinària, perquè els que estan a l'escola especial ja estan atesos per l'altre programa, en el que hi ha una psicòloga i una psiquiatra que treballen dins de l'escola i ho estan fent. I bé, i jo ja pararia aquí, veig que ha arribat la ponent, la Noemí Balbanya, suposo que hagi anat, bueno, sembla que l'aventura ha acabat bé, no?
Barcelona, Girona, ni que fos.
Bueno, ella és psicòloga clínica, treballa a l'Hospital Mutu de Terrassa amb la Maia Herbàs, i ens presentarà, bueno, portarà aquest curs i ens parlarà sobre la síndrome d'Asperger. Sé que ha escrit algun article, és que no tinc aquí la referència, però bueno, segurament que en podrem aprendre tots molt d'ella. Moltes gràcies.
Per acabar de gestionar els problemes que s'havien d'haver fet abans a les 9. Des d'on és millor, perquè se'm senti.
Des d'aquí, se'm sent? Hola? 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 Hola, bon dia. Ara sí, gràcies. Bueno, la idea és que m'han demanat que la primera part, no, és com dues parts, una primera és d'introducció, descripció de tot el que és la síndrome d'Asperger, i quan estàvem plantejant-nos com fer aquest tipus de presentació hem pensat que era interessant també a través de vídeos trencar una miqueta estereotips del que vol dir també què vol dir també dels trastorns dintre de l'espectre de l'autisme, no? Perquè quan parlem d'Asperger hem de pensar de persones dintre de l'espectre de l'autisme, que ja veureu que és una nomenclatura que ja sabeu, que ja ho sentim cada vegada més, no? De fet, ens arriben quan ens arriben gent o a l'hora dels articles, tot el que és la comunitat científica parla més dels TEA que no pas de diferenciar classificacions. Val? Ara un segon. El que m'agradaria, que no sé també si estava... Se'm sent? Se'm sent bé? És que... No? Si m'acosto, sí. Bueno, si no m'ho dieu, em feu algun senyal perquè, bueno, perquè se'm senti. El que penso que és interessant és deixar l'espai abans de la parada. Vull dir, si m'aviseu 15 minuts abans, Imma, que no sigui que em despisti perquè tampoc no tinc tan controlat lo del temps, seria un espai per poder fer preguntes i us animo, no?, a que me les pugueu fer perquè costa una mica des d'aquesta posició a vegades saber com arribar i feu-vos arribar la informació. Llavors estem oberts i la meva funció és adaptar-me completament a vosaltres. La segona part serà més teòrica i més pràctica. Llavors, en totes dues parts hi haurà vídeos. També deixarem una part, perquè segur que penseu en alumnes, estudiants, no sé si tot el que aquí se us anirà presentant serà suficient, llavors que hi hagi un espai, si us sembla, Imma, no?, de preguntes i ja està. Val? Bueno, som-hi. Quan un pensa en els trastorns dintre de l'espectre de l'autisme, d'una manera molt simple, perquè és molt simple, ha de pensar en tres alteracions bàsiques. Quines són aquestes tres alteracions? La primera seria tot el que fa relació a la dificultat amb la interacció social. Val? Amb tot el que... Però un pot dir, què vol dir? Que no té interès? Ja veu com no és aquest. No és una qüestió de no o sí sociabilitat, perquè la major part de les persones dintre de l'espectre de l'autisme tenen interès per relacionar-se. La dificultat està en una manera molt natural, molt intuïtiva, que tenim les persones per saber-nos relacionar, val? I que ells ho fan d'una manera més inapropiada. I això és el que anirem comentant i anirem veient en vídeos. De fet, l'altra àrea seria tot el que fa referència a la comunicació i al llenguatge. Tindríem, per una banda, el ventall dels nens amb les persones amb autisme, amb retard mental i amb problemes de llenguatge, però sabem que hi ha tot un grup que és la major part de les persones dintre de l'espectre d'autisme que tenen bones competències intel·lectuals, o si més no dintre de la normalitat, però tanmateix problemes amb el que fa referència a la comunicació, tant verbal com no verbal. Què voldrà dir això? Pues, per exemple, el que és la gestualitat, el que és, tant per el que fa per ells, els gestos, la prosòdia, la manera, ja no només com ells es comuniquen, sinó també com ells comprenen la nostra comunicació, de manera que no s'adequen. Jo intentaré, i bueno, d'una manera molt gran, quan ens relacionem anem mirant, no?, el nostre interlocutor. Si jo veiés algú de la sala que jo vas xequejant, vas escanejant, sou molts i potser em costarà més, però si veiés una cara rara del que jo expliqués, intentaria adequar la meva conversa, la meva comunicació. Perquè clar, si jo tinc un objectiu, no és unidireccional, va amb una finalitat, no?, de dir el que vull explicar, vull que arribi als que m'estan escoltant. Si em dieu que sí, a mi m'ajuda. Si no em dieu res, tinc dubtes, però el que està clar que també si em dieu una cara estranya, també l'interpreto. I això, en canvi, a ells els hi costa molt. I això és una cosa que, si nosaltres, l'objectiu també serà... Jo crec que moltes de les coses, quan un rep formació, més que grans estratègies que us pot proporcionar avui la jornada o el que anirem comentant, ojalà que n'hi haguessin moltes, però molt és a vegades d'entendre, és comprendre, dir, ostres, estem parlant d'una persona que si tingués un aspecte fisionòmic diferenciat dels altres ens faria interpretar i ser molt més sensibles a que té una dificultat, i no és així, són persones igual que qualsevol de nosaltres físicament i en canvi tenen una greu dificultat de comprensió social, i com que no ho veiem perquè és una alteració del neurodesenvolupament, esperem el mateix, les expectatives són les mateixes, mentre que tenen una gran mancança. Per què? Perquè no tenim una capacitat de xequejar i escanejar com és a les seves activacions neurològiques. Però ja veureu, com hi ha en algunes de les transparències que us presentaré, que sí, que els estudis que s'han fet han vist que activen menys les parts cerebrals que es van relacionades amb el sistema límbic, que ens permeten interpretar tot el que és l'àrea socioemocional. Amb ells se'ls activa menys, amb una interacció social. Què passa? Que llavors no tenen tants recursos per poder interpretar què està passant. Val? I això fa que siguin inadequats. I veurem alguns exemples. Ara sí, va bé, ara la part del
vídeo. No entiendo, Blanca, ya ves flechas de esas que se disparan con los arcos. No ho
Que sent aquí i ara cal.
¿Y qué flecha has visto tú?
Només, ja he donat temps per sentir el que volia que sentíssiu. Què heu notat amb aquest to de veu? Què era? Era un to, una prosòdia habitual? Que dirigen los lugares. Això és una alteració de la prosòdia, del to de veu. Aquest nen té un coeficient intel·lectual molt alt, llegia amb 4 o 5 anyets, però la manera de parlar, qualsevol podia dir, ai, aquest nen, què li passa? Val? És una comunicació, molta rigidesa, molta dificultat, com si fos molt mecanitzat, robotitzat, aquest to. Penseu que no tots els nens han de tenir aquesta dificultat, molt menys, n'hi ha que parlen fantàsticament bé. Després tot el que fa referència als interessos circunscrits, restringits, que pot haver-hi des del grup de nois que tenen una habilitat especial en una àrea, però n'hi ha dels que no tenen cap habilitat, és a dir, no han de sobresortir per tenir un criteri de síndrome d'Asperger. En canvi, el que sí que tenen en comú seria com una dificultat de la flexibilitat, diguem, per tenir una variabilitat molt gran d'interessos, i que els puguin compartir i saber com compartir-los i fer-ne un ús social. Val? Per exemple, teniu d'aquests que estan centrats en una activitat molt mecànica, molt... Això és caràcter, només que en el moment que es juga amb els trens se n'oblida de tot. Què pot respondre? Està centrat. Ara veu la perspectiva i queda per un rosa. Va clarar el doctor Arbas i no contesta. O aquell que, per exemple, sí que té una habilitat especial, com és el cas d'aquest nen, que en 3 anyets ja llegia, escrivia, comptava...
¿Cuántos imanes tienes?
Una, dos, tres.
Tres. Pon al revés. ¿Al revés? Así, no, así, me refiero así. Póntelo así ahora. Así, así. Vale, pon los tres. Muy bien. Y si yo te doy ahora... Cógelo. Tres tienes, ¿verdad? Y si te doy dos más, ¿cuántos tienes ahora?
Una, dos.
Sí, pero si te doy dos más, ¿cuántos vas a tener de imanes?
Uno, dos, tres y cuatro, cinco.
Vale, pues toma, te doy cinco. A ver si es verdad que vas a tener cinco. ¡Oye! ¿Tienes cinco? ¿Y si te quito uno? ¿Cuántos te quedan?
Cuatro.
Muy bien, es que estás impresionante. Mira, 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 cómo se junta. ¿Qué hay aquí? ¿Once qué?
Once serpientes.
Muy bien.
Diez globos. 15 esponjas, 14 fresas.
¿Y cuál viene después del 14? ¿Qué número viene?
13.
No, después del 14.
Okay.
¿Y antes del 14?
3.
Es verdad. ¿Y antes del 20, qué número hay antes?
El 19. El 42.
¿Y después del 42 cuál viene?
43.
¿Y antes del 42 cuál es?
43.
¿Qué es entonces?
El 400.000.
4.000.
4.000.
¡Claro! Oye, ¿y este? ¿Cuál es este?
El
5.
El
5.
El 5.
Mil. ¿Tú quién quieres ser? Mira, está la mamá.
Es simbólico, eso es lo que os voy a enseñar. Fixaos en él. La actitud de la mamá, fixaos en
él. El bebé, ¿tú quién quieres ser? ¿Tú quién quieres?
Queda desquadrat. Amb els números, jo, però fantàstic, que col·labora molt. Tu tens un joc simbòlic, de 3 anys.
Estàs triste.
No vol jugar.
Perquè no quieres jugar. Y Juan Carlos dice, mi no quiero jugar. Dímelo, dímelo. Dime, mi no quiero. Va, ¿quieres jugar? Di, no quiero. Dime.
Sabeu què li passa aquí? Vam estar reflexionant. Jo li dic, no quieres jugar? Clar, llavors ella es queda, la resposta és molt simple, no? Per la seva comunicació no haurà semblat que no volgués jugar. Pues, ensenyant una banda em diuen, clar, és que potser la pregunta no és prou específica, perquè ell no em diu que no vol jugar. La pregunta hauria de ser, que no vol jugar amb la caseta? Llavors potser m'hagués dit, no, ell sí que vol jugar amb els números potser, però no volia jugar amb la caseta. Veieu tot aquest tros, no? Un joc amb els números, ell encantat, llavors diu, quina dificultat té aquest nen? Pues que el que seria propi de la seva edat, clar, no ho compartia en absolut, no tenia gens el tipus d'interès propi de la seva edat. Que això, dius, bueno, quan sigui, és la interferència que creia, és a dir, aquest nen tenia una interferència. Val? Tot això que hem vist aquestes característiques amb una variabilitat molt àmplia. Val? Alhora tenen un mecanisme social i cognitiu diferent, el que hem dit, aspectes que no es veuen, però sí que tenen un patró del perfil neuropsicològic és diferent, no sé si ens donarà temps o no, però tenim dintre de l'espectre de l'autisme, doncs des de l'autisme que sabem que es funcionen millor amb tasques visuals, amb tasques que no són d'input auditiu, perquè es perden, la comprensió verbal la tenen molt més empobrida, mentre que del grup de més alt funcionament, tipus Asperger, doncs potser són més fàcils, tenen més habilitat memorística, però en canvi tenen moltes més dificultats de tipus motriu, de l'escriptura, són tremendo. A vegades diuen que són, escriuen amb símbols, sembla, no? No se'ls entén. Tenen dificultats de lo que s'ha anat anomenant el trastorn de l'aprenentatge no verbal, que són etiquetes que encara us lien més a vosaltres, a les famílies, perquè van sortint més nomenclatures, i estem parlant potser de persones dintre d'aquest patró, amb característiques dintre de l'espectre de l'autisme. El que acaba sent fonamental és, quan tenim un nen, més que buscar amb quina etiqueta l'hem d'ajustar, serà fer una bona valoració per veure quines són les dificultats. I després sí que d'alguna manera els equips especialitzats dintre de la clínica, com seria des del CESMIC, doncs faran el que li hauran de donar una etiqueta, però amb quin objectiu també sempre se'ls explica a les famílies? Administrativament també, però una banda hi ha una qüestió administrativa per aconseguir més recursos que les famílies necessiten amb recolzament a l'escola, no les famílies, els mestres, tots plegats per al benefici d'ells, i per l'altra banda per tot el que fa referència al consell genètic. Sabem que les persones dintre de l'espectre, les famílies que han tingut un fill dintre de l'espectre de l'autisme tenen més probabilitat de tenir un altre afectat que la població general. Per això també és important afinar amb el diagnòstic, però no per deixar una etiqueta enganxada amb un nen i estigmatitzar-lo, sinó que es tracta en aquesta línia, i els criteris diagnòstics veiem que van canviant i ens haurem d'anar adaptant. Val? I també tot el que fa referència als mecanismes perceptuals i als aprenentatges, que dèiem. També tenen mecanismes, maneres de processar la informació diferent. Val? Llavors, com sabem el que sabem? Dintre dels clínics tenim la responsabilitat de conèixer sobre l'evolució del desenvolupament normalitzat per poder entendre on està l'alteració dintre de les persones de l'espectre de l'autisme. Val? Llavors, aquest és el punt. És a dir, com sabem el que sabem? Pues fent molts estudis de grups controls comparats amb persones afectades. Val? Llavors, per això has de tenir uns criteris de diagnosi. Aquests són dos llibres que us recomano. Aquest dintre del desenvolupament normalitzat, com construïm la nostra persona, però des de molt petitonets, com el nen va desenvolupant tot el que són les aliances terapèutiques, l'aliança amb els seus familiars, el vincle, com els nens van construint el llenguatge, la seva pròpia autopercepció d'ells mateixos i la percepció de l'altre. I aquest és un molt bon autor, Durillo, és a dir, que és més per la blanca dels clínics, però que també et permet entendre l'autisme amb un problema de el que es diu la intersubjectivitat. És a dir, parlar de persones dintre de l'espectre d'autisme és parlar d'un trastorn de la dificultat amb la interacció social. Això no hi ha dubte, que va per aquí. Val? Llavors, reflexionant sobre aquests dos àmbits. Llavors, quina seria? A nivell del que sabem és a nivell de les trajectòries, es parla molt de lo que és la trajectòria. Llavors, el que diria més que d'alguna manera, des de que naixem, d'una manera molt natural, intuïtiva, ens anem tornant experts del món social. És una cosa que si tenim un ambient enriquidor, és a dir, un pot dir, només de la família, no, és que no estem aïllats i només estem també amb una família, sinó anem construint diferents relacions, i ens anem tornant experts i coneixedors d'aquest món. Mentre que sabem que les persones dintre de l'espectre de l'autisme els interessa molt més tot el que és experts en el món social, és el que els agrada a ells, conèixer sobre aquest món. Val? Aquí tinc la referència, em sap greu perquè no es veu, però són, perquè n'hi ha més diapositives que són aquest, per exemple, en parla molt l'Amiclin, que no es veu aquí perquè no arriben a la... Vale? L'Amiclin és un en parla molt, un autor. I ara fixem-nos, per exemple, i van aprenent, un nen de 23 mesos...
Mira, una festa d'aniversari. Mira, per mi la festa d'aniversari era el nene. Mira, la cultilla,
molt bé.
És la festa d'aniversari, jo vaig preparar un pastís. Un pastís, aquí. Mira, no us obliga les coses. Aquí. Una, dos, tres, quatre i cinc. Vale, aquí. Ens hem de fer aquí un pastís. Aquí un pastís. Tu vas a parar amb el
Molt bé, no? Un pacte pilar, atenció conjunta, seguiment de la mirada, interès per l'activitat. També és una gran habilitat que es pugui a l'escola. Llavors, només com a referència, en aquests moments, què és el que tenim? En aquests moments, la manera de fer els diagnòstics ha de ser categorialment. És en aquest moment com està plantejat tota la comunitat científica mèdica, val? Des de les categories. Però cada vegada més, dintre del món de la psicologia i psiquiatria, es tendeix més a el que es fan criteris, la classificació molt més dimensional. Quan veieu que no us donaré, us donaré, podeu tenir tots accés als criteris del DSM-4, val? De com fer un diagnòstic, però el que us voldrem transmetre és des d'una classificació dimensional, és a dir, que veieu, no és tant compleix o no autisme, és autisme del funcionament, serà un TGD, és una persona dintre de l'espectre de l'autisme, li costa de forma innata les relacions socials. Jo crec que aquesta és la funció, és a dir, d'alguna manera n'hi ha uns professionals que ens hauran de donar etiquetatges i criteris, però nosaltres hem de detectar el nuclear, és a dir, com hem d'ajudar en aquest alumne. Val? Li costa, no m'ho està fent per fer-me la punyeta, li està costant. Llavors aquestes són les classificacions dimensionals, que és cap a on anirà el futur, d'alguna manera. Val? S'ha anat ampliant el concepte. Quines són, tot això va començar, grans autores és la Wing i Gold. Wing té un fill amb autisme, és una senyora d'uns 70 i pico d'anys, i bueno, sempre ha parlat d'aquesta alteració de la simbolització, val? Que també tenen les persones dintre de l'espectre de l'autisme. Penseu que la simbolització és el que ens permet, és fonamental per a les relacions socials, perquè ens imaginem, és a dir, hi ha coses que nosaltres no ens les diem de forma verbal, ens les estem imaginant i li posem en el pensament de l'altre. De fet, molts tenim, i això també s'ha estudiat, a nivell de les relacions socials, la dona ha hagut de desenvolupar ha desenvolupat un sentit diferent a l'hora de relacionar-se amb els altres per imaginar-se què és el que què deuen estar pensant, què deuen estar necessitant, perquè d'alguna manera filogenèticament hem de cuidar els nadons, que els nadons no parlen verbalment a través del mateix llenguatge, ens comuniquem d'una altra manera. Val? I això és una cosa que hem anat desenvolupant. Pues les persones dintre de l'espectre de l'autisme tenen alterada aquesta funció, que els hi repercuteix al llarg de tota la seva vida. És a dir, què m'està dient? Però digue-m'ho, si t'ho estic dient amb la cara, no? I diu, no, a mi no em diguis, això no és dir-me, t'ho diuen molt clarament. És a dir, necessiten senyals clares. No espereu que us entenguin amb dobles intencions. Les treballarem, les dobles intencions, però si realment voleu que arribi un missatge, li dieu de forma directa. Val? Perquè la funció imaginativa, que això és el que treballa, la tenen alterada. A diferència del que seria l'esquizofrènia, que tenen precisament una hiperactivació, de manera que és quan s'imaginen complots i generen tots aquests discursos molt més paranoides. Dintre del grup, no, és des de la no saber. Però un pot dir, és que són una mica a vegades mal pensats. Bueno, és que el que tenen són problemes per descodificar les senyals socials i tenir una bona comprensió d'una situació social. I llavors el que tendeixen és a malinterpretar. Però quan tu els hi preguntes més, no saben pensar en gais complosos, només tots van en contra meva, o ningú m'estima, estic enfadat, sempre em vols fer la... És molt simple, és com molt infantil, però no va molt més enllà. Val? Llavors, bueno, que sapigueu que encara s'està discutint molt amb quines són les diferències de la síndrome d'Asperger, l'autisme del funcionament, els trastorns generalitzats del desenvolupament no especificat, tot això són nomenclatures que hem dit criterials i que es discuteix, i que no hi ha instruments específics només per una d'aquestes etiquetes, sinó que ara per ara es fan, són criteris, però bueno, que es van movent d'una banda a l'altra, i ara veureu tots com ho comenten. Quins serien ara? L'autisme, síndrome d'Asperger, autisme típic, el TGD, i el que estarà fora, són dos que no es veu el de sota, amb les properes classificacions estaran fora, el que és la síndrome de Rett i el desinteractiu infantil, ja saben, bueno, que tenen a més cada vegada més, estan investigant i coneixen quins són els gens alterats, per tant ja serà una patologia més mèdica. Val? En canvi, de tot això són trastorns que per fer el diagnòstic ens hem de basar en la conducta, és a dir, en una exploració clínica. No hi ha cap prova, no n'hi ha cap prova que et confirmi o no aquest diagnòstic. Prova mèdica, eh? Em refereixo a ni genètica. Val? DSM-4, tothom pot accedir a través del DSM-4 a quins són els criteris. Val? De forma general ja hem dit les característiques i ara anem a veure alguns exemples, no?, que comentaven dintre de la reciprocitat social. Aquesta falta de resposta social o aquesta resposta però dintre de la inadequació. Alteració amb la coordinació de la part verbal com la no verbal durant les interaccions, de manera que és allò que diem, però a la classe, què és el que diuen els mestres? No escolta, en P3, però també pot ser una mica, nens més grans, a dir, no escolten, estan en arrulla, mai miren. No? Però el curiós és, o el primer diu, que li demano la tasca i sí que ho fa. Bueno, per què mirem? Mirem perquè ens interessa. Vull dir, vosaltres, tots vosaltres podríeu estar amb els ulls tancats i em podríeu estar escoltant. L'únic que jo us agraeixo que no ho feu, perquè m'animarà més, no? Perquè jo tinc una interpretació. Però ells això no hi pensen. Ells estan a classe i poden estar escoltant, però no miren, perquè de mirar, diu, si no m'ha dit la professora que escolti, diu, ja n'hi ha prou amb això. Val? Llavors, també és important assegurar-nos, quan diem problemes atencionals, no basant-te només en si et mira o no et mira, sinó en si estan o no seguint les tasques. Val? I la reciprocitat socioemocional.
Que bé, gràcies. Està.
Amb la resposta, reciprocitat socioemocional, trobo que és molt important, i que això insistíem molt ara quan va venir la Rita Jordan, que es parlava molt de lo que era la manca d'empatia. Vale? I de fet, a nivell evolutiu de lo que es coneix de l'autisme, amb uns principis s'havia confós amb la psicopatia. Vale? Eren persones amb psicòpates, no? es confonia una miqueta la terminologia. I això cal treure-ho, és a dir, no és ni molt menys això. Vale? I ara us explicarem per què. Una cosa és la psicopatia, que és la manca de resposta emocional i una fredor emocional, i l'altra és la dificultat de comprendre les emocions i les relacions socials. Això és completament diferent. Ells poden semblar, en alguns moments, molt poc empàtics i freds, però és perquè no comprenen. Quan connecten amb la situació i entenen el que està passant, són tan sensibles que per això tenen molta més predisposició a desenvolupar ansietat i depressió. Però el primer cop vist, el que tu veus és un noi egoista i dius, però és poc empàtic, però què és aquest? Això és el que pot semblar des de fora, vale? En alguns d'ells. I el que cal que tingueu molt clar és que no és així. I el que acumulen, encara que no ho semblin, és molt d'estrès. Van haver uns estudis on van barrejar psicòpates amb persones, clar, que eren persones probablement amb síndrome d'Asperger, que havien... Bueno, i va ser desastrós, perquè clar, no tenia res a veure. Els jugadors no pateixen, els de persones dintre d'Asperger pateixen molt. Val? Són molt sensibles, però poden semblar poc empàtiques. Vale? Anem a veure, ara, si veieu amb aquest exemple.
Però una cosa sí...
No se sent, que ho pugeu?
És que ficaven notes durant el treballament meu en calcets. El cel és molt competitiu. Ara, la competitiu és molt competitiu. sé, un dia potser vaig dir que m'havia sortit de fer un nou, dos fumadors, un tant de les que són fumadors, havien fet un deu, i jo, segurament són normals, però això perquè estava
mal. Per què havien sigut normals?
És que ara estava mal, i com que, perquè vaig tota l'estona, tots els mals, nous, cas, si fossin deus, jo estaria omplint una de fer.
Veieu aquest discurs que costa una mica entendre? Perquè què hi ha? Què hi ha d'arrel? D'arrel què hi ha? Manca de comprensió del que ha passat? Quin sentiment tenia aquest noi? És un noi que treu, està a la classe i a cop diuen: Xavi, tens un nou, gemelos, tenen un nou, sereis subnormales? Què li està passant? No pot dir, bueno, però ara sentint el que ell pensava, el seu pensament intern, què és el que hi havia darrere? Quin sentiment havia sentit ell que no ha sabut identificar? Gelos, enveja, ha tingut enveja, però en canvi la manera ell no se sap identificar aquesta emoció. I llavors ell diu, claro, és que si jo, o sea, le digo son normales porque claro, jo estic cansat de treure sempre nou i jo vull un 10. I què té que veure? Clar, l'altre tampoc no entén, el Pere diu, i per què li dius són normals? Ja que l'altre no entén res tampoc. Val? Però els adults, si no li pregunten i no hi ha un espai, ja sigui per part dels pares, els professors a vegades això no ho podran fer-ho, però sí que si sabem que és una persona amb aquestes dificultats, ha d'haver-hi algun adult referent que ho treballi. I dir-li, va, vine, a veure, què ha passat? Quin ha sigut el conflicte? I analitzar, saps què t'ha passat? El que acaba de passar és que has tingut gelos. Llavors, com gestionar aquest gelos? I després que sigui conscient de dir, com creus que es deuen haver sentit els altres que tu els hagis dit són normals? Una persona amb impulsivitat, amb un TDAH, perquè aquest nen també tenia afegit un TDAH, diu, l'ha dicta i després es posa la mà a la boca i diu, mica, ja l'he cagat. ¿Vale? Ells no se saben posar això de dir, m'hauria d'haver... No, ho veuen per la cara, però no saben per què no haurien d'haver-ho dit. M'enteneu? Aquí està l'arrel de la falta de comprensió social i que les fiquen en molts embolics. Ja us ho podeu imaginar, eh? Aquí són, bueno, comparacions amb l'autisme del funcionament, però el que m'interessa més és anar posant vídeos com a exemples, us sembla bé o no? Vale, perquè si no, el que és la informació us la puc passar, donar referències, està tot arreu. Però vídeos perquè poden ser materials perquè vosaltres digueu en els pares també per treballar. Hi ha un vídeo, una sèrie que és la Nen que neixen estrellats, molt antiga, que espero que evidentment no sóc l'única que l'ha vist, però que com a font per treballar amb ells és boníssim, perquè jo crec que el guionista de Nen que neixen estrellats estava pensant en una d'aquestes persones. I a veure què us sembla.
Mentre s'espera, oi que no li faria res de treure el cotxe? L'ha deixat en un lloc reservat?
Sí, sí, el trec. Un moment, que pot deixar la seva
casa? Estic molt ocupada.
Què vol? No li faria res venir al cotxe i seure al meu costat? Em faria un gran favor.
Jo sé per què diu.
No serà gaire estona. És que m'ho puc fer tot sol.
Xines! És que sempre estan pensant en el mateix.
Bueno, no cal dir més, eh? Què li falta? A vegades amb el seu discurs no donen la informació que permet que l'altre entengui del que estan pensant. Perquè aquesta habilitat, vale, per això, també està estudiada a nivell amb estudis de neuroimatge, quan nosaltres mirem, és a dir, quan tu entres en una situació, fas un escaneig global, val? I intentes entendre què està passant i reculls la informació per poder-te adaptar. Aquest tipus d'escaneig, i intentes adequar-te, aquest tipus d'escaneig, ells el tenen alterat, i perquè el podem fer de moltes maneres. De manera que amb una mateixa situació o imatge, ells poden captar tot el que són, fan una, en comptes de fer un escaneig global, anar de lo global i anar a interpretar què és el que passa, ells fent un escaneig segmentat. De manera que si tu els ho preguntessis quan entressin aquí, què és el que has vist? Hombre... Mira, he vist, et podrien dir, no sé, al voltant de 170 cadires, hi havia persones vestides no sé què, i més hi havia una càmera, hi havia llums en els laterals en el mig, les parets estaven pintades d'aspectes físics, mentre que potser no haguessin sigut adequats a l'entrar, jo he vist la llum tancada, he vist la Maite parlant, Per tant, automàticament, el que he fet és callar. Però jo hagués pogut entrar a missatges, què? Ui, arribo tard! I començar a parlar perquè jo, si estic amb, el meu, amb la meva línia de que jo arribo tard, jo he de posar el meu ordinador, hagués sigut completament inadequada. Però no haver-ho fet, què és el que... A mi ningú m'ha dit, calla, no diguis res, la Maite estava, sinó que a l'entrar veus que tot està en silenci, hi ha una llum tancada, tu interpretes totes aquestes senyals. Ells això els hi costa. Els hi costa moltíssim. Val? Llavors va relacionat, en aquest seria a nivell visual o a nivell verbal també els hi costa per adaptar el seu discurs de, per permetre a l'altre entendre què és el que li està passant. El Frank Spencer el que li passa és que té por a conduir i no sap conduir, el que volia és que l'altre l'ajudés, però si no li diu això l'altre ho malinterpreta. Val? Hi ha una pel·lícula molt bona també que és Mozart i la ballena, està en anglès, subtitulada? Crec que subtitulada. Mozart i la ballena és boníssima per entendre què és la síndrome d'Asperger. És la trajectòria de dos adults amb síndrome d'Asperger. Val? Oi?
Something else, you know, with fewer eyes, less violent, less insane. I used to tell Donald that I wanted him to hear my paintings and see my music because I wanted him to understand like other people could.
She doesn't understand it. I can. I do. But most people do. It's pretty normal.
I'm basically a failure, man. In the material world, I used to be a piano tuner.
So she's perfect pitch.
I made good money. It's a valued trade, but half the clients hit on me and the other half would say something stupid enough to where I'd blurt out something rude. I say things as I think them, you know?
How long do you stand
for? Can't hold my temper. I'm arrogant, impatient, and I don't suffer fools. I have a good heart, believe it or not. It doesn't pay so good, so I'm lucky that I have a wonderful guy who's also very generous. Can you tell me about our plans for the house?
Oh! We're not exactly plans to do, we're trying to implement really ideas more.
We're gonna put this big sandbox right here in the living room so people and animals can play, whatever. And then outside, we're gonna put this big aviary so the birds and lizards and bongo can hang out.
You
want that bongo?
Have you noticed the villagers are coming later and later over here?
Huh? Actually, Donald's idea that we put a piano in New York so all the local animals can listen to me play. Interrupting is not the way to become a focus of attention, Donald. It's very artistic. Where was I? Walls. So I'm going to paint them these one-of-a-kind savage colors and then get fabrics to put all over the carpet and stuff that scream junk, you know? And then right up there, the doorway, I want to put this whale-shaped thing that you have to walk through, and then eventually, it's a
L'havíeu vist? La coneixeu aquesta pel·lícula? La recomano perquè descriu molt bé tant el que és el nivell del guió com tot el que és la representació de les hipersensibilitats sensorials que tenen, l'angoixa social, la veritat és que és molt bona. I ara, bueno, una altra de la interpretació. Què entén aquest moment de cinta? Pugem?
Thank you. cosas con la palabra de mi hijo, está en un reto de un amigo,
y es un reto de la vida, ¿no?
Sí. Y no es un reto de la vida, ¿no?
Sí. ¿No es que los chicos no hay manera de que no hay otra manera?
No lo sé.
No cal dir res, eh? No tots t'ho descriuen així, eh? Però bueno, jo crec que ell ho descriu molt bé, que és el que passa. Clar, tenia 5 anyets, a la que es va fent més gran, sí que té molt més interès, llavors és quan se n'adona més de la inadequació. Però veieu que quan diuen, però els altres juguen a el que tu jugues? Diu, jo no ho sé, és a dir, això d'imaginar-se el que fan els altres, ell, el referent social, no el té, ni li importa, és a dir, ell no té consciència de que ell pugui, ell vol anar a la seva, és centrat en si mateix, és aquest punt, eh? Bueno, després està tota la part del que deien de la pragmàtica del llenguatge, eh? Que ells en principi no tenen cap un problema verbal, però sí que tenen problemes amb el que és relacionat amb la perspectiva, expressar i compartir emocions, això és molt important. Poden ser molt bons explicant-te coses del seu interès, però quan els hi preguntes pel món social, pel món emocional, és quan t'adones que els hi costa. No? Llavors un pot dir, bueno, és que és tímid, no? Els pares o inclús un professional. Però potser llavors és quan hem d'indagar, per exemple, si quan era més petit, on era 3, 4 anyets, 5, compartia experiències personals del que havia fet a l'escola. Pues, el que fem els pares, no? Com ha anat avui en el col·le? Ah, pues, mama, avui, o avui, i t'ho expliquen. I ho comparteixen amb tu, quan són petitonets ho fan, després més gran poden ser més o menys xerradors, però saben, tenen necessitat de compartir aquestes experiències i a ells els hi costa molt, però en canvi poden ser molt bons en fer-te preguntes. I per què els núvols, no, d'on venen els núvols? No, aquesta està bé, però quina és? Preguntes a vegades una mica curioses, no? Tipus, bueno, me la penso i després us la dic, busco alguna. I una altra és la de la comprensió literal. Vale? És a dir, el llenguatge, tenim el llenguatge analògic i el digital, quan parlem, interpretem aquestes dues vies. Pues clar, ells només es queden amb la part molt més literal, eh? I ara veurem. Va relacionat amb el vídeo... Començo amb el que havia passat abans aquí, amb aquell conflicte, li dic, bueno, això estem parlant d'enveja, llavors els dic, l'enveja què creieu, que és positiva o negativa? I doncs, o és normal? No, exacte, dic, és normal o no? I dic, clar que és normal, l'enveja pot ser, és una cosa normal i en general és una sensació negativa, vale? I doncs el Pere diu, no, hi ha enveges positives, i ara escoltem per què passa. Sí o no? És a dir, el pare li va dir, has de faltar a l'escola, digues que no aniràs a l'escola i ja està, però no li diguis que te'n vas a Via Felice, perquè que te'n vas que sortim tots junts, perquè llavors aquesta professora es pot emprenyar. Però ell diu, el meu pare m'ha dit que no et digui que ens n'anem a Via Felice. Vale? La mestra que li va dir, anda, quina enveja! Però li va dir així. Ell, això és el que, ell va captar la paraula, com que ell memoritza molt bé el que li diuen, ell diu, ep, tu m'estàs dient que les enveges són negatives. La meva professora, quan a mi em va dir, quina enveja, li deuria dir, evidentment, en positiu, és a dir, una sensació positiva, i ell va captar, el que us dic, la sensibilitat, ell va captar un entorn positiu. Per tant, ell diu, no, les enveges també són positives, però el que venia a dir, com això literal, el pare li diu, no li diguis, i ell diu, el meu pare m'ha dit que no t'ho digui, que me vull. Vull dir que la de coses amb la que es troben, eh? Llavors, més coses a nivell de tot el que fa referència a la comunicació. Anem a veure, per exemple, en altres situacions, la pedanteria, no? no hay vida en Marte, porque lo dicen los libros de astronomía, i jo los he leído, no? Una, que en el moment amb el... Clar, ella està, bueno, tot el que coneix ho presenta, però a l'hora de relacionar-se és aquesta dificultat, no?, per fer-ne una gestió. Anem a mirar més situacions. Que des de fora pot quedar... Però... Graciós, però la veritat és que cal veure com lo malament que ho passen, eh? I el limitant que és no tenir capacitat simbòlica per entendre els dobles missatges. Vale. Llavors, ja per última, tota aquesta branca de seria l'àrea de dels interessos, no? Que inclús a nivell escolar, amb què es tradueix? Amb la manca, que això també és la manca de perspectiva, de la projecció dels aprenentatges. Vosaltres, els mestres, ho diuen, és que estan molt, i els pares, molt poc motivats. No? Diuen, és que vol ser inventor, vol ser... no sé, astronauta, vol ser, quines altres coses, és que psicòleg, deia un altre l'altre dia, vol ser enginyer agrònom, però no fan res, no fan res. No, és, ells volen aprovar, sí que volen aprovar, però arriben a casa i no es posen a estudiar. Aquesta dificultat per automotivar-se i autogestionar-se. No? Llavors és un, a mi és un tema que em preocupa i m'encorregeix, perquè quines són... Jo em pregunto, no? Nosaltres, què fa que ens autorregulem? És a dir, que si tenim un objectiu, què fem, quines àrees activem de mecanismes per arribar fins a aquella consecució? Llavors, jo pensava, un és la motivació, has d'estar motivat. Dos, has d'entendre quins són els passos que has de fer i has de tenir perspectiva de futur. Jo crec que aquí és on ells s'encallen. La motivació, ells estan motivats però no saben la conseqüència del que vindrà després. I llavors no van, això és molt de funció executiva. Val? És a dir, que jo puc estar molt motivada per venir aquí, però si estic motivada m'he d'aixecar abans per venir aquí, per arribar a l'hora. És a dir, t'has de planificar, organitzar. I tot això, ells ho tenen, molts d'ells tenen un problema. Val? I després des de la perspectiva, no? De que no saben a vegades que si no ho fan, saben que se'ls renyarà, i ho saben, però no ho veuen venir, s'hi troben. Val? I la veritat és que, clar, quin és, llavors penses, bueno, vale, com s'ha de fer? Hi ha un punt on dius, mira, per una banda és anar-los explicant les conseqüències, com motivar-los amb els aprenentatges, anar-los explicant, escolta, si tu vols aprovar i tu el que vols fer és aquest mòdul d'informàtica, el que has de fer és a curt termini és aquest pas, vale? I on tu els dius, vale, dient-ho a qualsevol sembla que ja sigui suficient. No, després ha d'haver-hi, si no ho fa per ell mateix, haurà de ser per imposició, per hàbit. És que cada dia has de treballar una miqueta si tu vols aconseguir-ho. I després ajustar les expectatives. És a dir, hi ha moltes coses on ens haurem de plantejar amb ells si a nivell d'aprenentatge curricularment se'ls hi pot ajustar, per no fer-los més difícils. Val? Perquè l'objectiu final és que siguin funcionals i tenen competències, però al llarg de la vida hi ha tantes traves de coses que potser hem superat i que no ens han servit de gaires coses, és a dir, en matemàtiques, hem après certes equacions, certs arrels, que no ens han servit, a nivell pràctic no ens han servit en absolut. I llavors, amb ells, jo crec que seria bo que de forma, en cada cas, pues fer algunes adequacions curriculars, i això no sé com es pot anar aconseguint, no? Però perquè si no, ells tenen unes habilitats i es queden estroncades i se'ls enfonsa la possibilitat de continuar una trajectòria laboral, no? Llavors, no sé, aquí des del departament, com es pot anar treballant conjuntament des dels clínics que tenen doncs estudis i hi ha la informació que pot avalar de que realment hi ha una dificultat aquí, i després com fer-ho que educativament als mestres els sigui més fàcil, tot plegat, no? Però que no és una justificació, tens un problema, et farem, demanarem menys. No, és entendre cada cas en particular. Val? Tot el que fa referència i que, com que no es veu, perquè ells a més s'ho amaguen, el grup de més del funcionament s'amaga totes les hipersensibilitats sensorials que tenen, però són greument interferidores. Val? És tenir allò que us molesta tremendament, ja sigui per la llum, sigui, imagineu-vos un soroll de discoteca que teniu als costats dels altaveus, us alteraria. Pues amb ells pot ser purament un soroll de l'aire condicionat, o poden ser quan pica el mestre dir prou, calleu, això els pot alterar molt, el soroll de les alarmes, és que pot ser un munt de coses, o visualment mirar, hi havia un nen que tenia fòbia a les arracades allargades. Clar, això, dius, però per què? Mira, no ho sabem, són respostes idiosincràsiques negatives cap a certs estímuls, però el que els interfereix és claríssim, val? O els hi molestava el que són les rutines i les manies. Les noies que portaven coeta, doncs anava allà i li estirava la coeta, val? O el to de veu, hi ha tons de veu de pito que ells no t'ho saben explicar, però que els hi molesta, o la gent que estossega, hi ha un munt, o el contacte físic, i diuen, ja, però és curiós, diu una mare, a mi em dius que té percentatge sensorial, però ell, em deia ara, un noi de primer d'ESO, em diu, ara estic molt preocupada, diu, perquè ara va pel a la que ja té una petita relació més propera amb algú, que sent, que es pensa que és una mica familiar, diu, té un tic, la mare em diu, té un tic, el tic de tocar, pot tocar els braços de gent desconeguda. Dic, explica'm més això. Diu, no sé, diu, estàs en el, per exemple, diu, estem en un restaurant i en el moment ja després d'haver parlat amb el cambrer, després d'una estona, va i li vol tocar el braç i llavors para. I en quines altres situacions? Dic, pel carrer ho fa? Diu, no, pel carrer no. Diu, clar, no era un tic, perquè un tic és involuntari i és en qualsevol moment, sinó que ella la que veia ja, el que ell devia pensar com algo més familiar, una persona més familiar, es creia amb, bueno, amb la possibilitat de transgredir el que és la proxímia i tocava el braç. Clar, es ficava en problemes, perquè la gent no l'entén. Imagina't un noi de primer d'ESO que va i que toqui el braç a la gent. Val? Llavors són hipersensibilitats. Les estereotipes motores les tenen menys que dintre de l'espectre de l'autisme, però poden estar presents, però se les amaguen alguns d'ells, perquè saben que això és inadequat. Val? Però bueno, que ho expliquen molt bé, és a dir, són maneres de canalitzar l'ansietat, i ens també tant ho fas com una manera d'expressar emoció, com també per canalitzar ansietat, és a dir, que quan els nervis de, bueno, si vas al camp del futbol, al Barça, guanyes, tothom cridant, aixecant els braços, és una explosió, una catarsis emocional que l'expresses amb certs moviments i tothom aplaudeix. Això seria també, conductes són molt estereotipades en alguns moments, i si estàs cansat, doncs a vegades doncs t'estires i comences a rodolar el cabell, doncs ells ho fan diferent i són menys habituals, però és la làteig, són petits moviments i manierismes de les mans, etc. Val? Bueno, anem a veure, per exemple, la intolerància al canvi, i això de les coses, els agrada les coses a la seva manera i tenen ells el seu propi ordre. Tenia la seva cortina del bany, que era el que més li agrada amb els seus peixets, és la mateixa, però està neta. I això no és la mateixa, no? Vull dir que això li genera certa ansietat. Aquí és quan ell se n'adona que ja se li ha anat, és a dir, que se'ls activa. Val? Quan estan fascinats per alguna cosa. El que sí que és veritat és que si som capaços de trobar quines són els seus interessos, a través d'ells són els que hem d'aconseguir poder millorar les seves relacions, perquè a tots ens ha de compartir, no?, els interessos d'alguna manera, doncs ells també. Llavors, en comptes d'esperar que siguin ells els que canviïn i ampliïn interessos, que és una fase, si nosaltres som nosaltres els que ens hauríem primer de tot d'adaptar amb ells per poder crear una bona aliança, una bona relació, i on ells es flexibilitzen i on podran, és molt més fàcil accedir, vale? Però és fonamental saber què els agrada i comencem per allà, per poder connectar. La veritat és que llavors inclús aprendreu moltes coses, perquè clar, tenen moltes coses a ensenyar-nos. I ara veureu... Hipèrita, hipèrita, què és? Ho haureu de buscar, eh? A veure si us surt en el diccionari quan li diu la doctora Arbas, ai, què vol dir això? Diu, búscalo, jo ja lo sé. Em dius, escolta, per què m'ho preguntes? No tinc cap interès de com... Jo et dic quines són les paraules que a mi m'agrada, però si tu vols saber, miro tu. Val? Però llavors, un pot dir, oh, llavors li dius, ui, no, sisplau, que per mi és important. Ah, vale, llavors sí, potser sí que t'ho dic, però la primera resposta és, diu, no tinc cap necessitat de compartir-ho. Hi havia un nen de 7 anys que diu, mare, jo puc escriure un llibre, perquè li agrada molt els dinosaures, diu, però a veure un moment, que jo m'aclari, perquè la seva mare és biòloga, i diu, però a veure, això del... però jo no puc escriure un llibre, però per mi, no tinc per què vendre'l. No tenia cap necessitat, però ell sí que volia escriure un llibre. Llavors, per altra banda, per exemple, amb un altre exemple d'una noia de 17 anys, va anar just amb un d'aquests eixos transversals d'interès que li van anar a tocar una de les seves àrees que més li interessava, una noia que havia passat molt desapercebuda, poques relacions, bueno, va fer un treball espectacular. El mestre no se'l va creure, va dir que havia mentit. I ella li deia, però si això no és, això ho he fet jo, com que era una nena que semblava que tingués molt poc interès, tenia molt, no se'l va creure, clar, estava desesperada, com podia ella demostrar que tenia tot aquell coneixement, l'únic que no parlava, habitualment no parlava, no compartia, semblava, vaig dir, no, això t'ho has plagiat d'algú, algú li ha robat, algú la... perquè de cop i volta tenia un realment era espectacular amb un interès, vale, de coneixement. Llavors veieu, hi ha des de diferents perspectives, aquests són molt bons autors, però van, veuríem que pensen de forma diferent, bueno, pensen, van dient, bueno, això és un autisme del funcionament, no, jo incloc amb l'autisme del funcionament així, amb síndrome d'Asperger, no, és el que us deia, el que hem de detectar és la, el que és el fenotip, la variabilitat global i saber que estan dintre de l'espectre de l'autisme. Quins són la sintomatologia associada? Molts d'ells, és a dir, ja no només tenen el quadre de, dintre de l'espectre, sinó que a més hi ha comorbilitat, és a dir, símptomes, patologies associades comuns amb ells. El que fa referència a moment excessiu, el que és un TDAH. Atenció reduïda, falta d'interès pel que els interessa. El que seria també, i això ho hem de diferenciar, si és dèficit d'atenció o si és atenció selectiva. Val? Que és diferent. Tu pots tenir un problema d'atenció mantinguda o pots tenir, evidentment pots tenir-ho tot, també atenció selectiva i dificultats d'atenció i de memòria de treball. Val? Però és important perquè, clar, la medicació a tots ells no els hi funciona igual. És a dir, no tens un problema d'atenció, sinó d'atenció selectiva, per més que et doni medicació, això no t'ajudarà. Val? Impulsivitat, conductes hetero i autoagressives, que són molt poc habituals. A veure, potser en un període a nivell de desenvolupament estan més presents, quan són més petits, perquè no tenen, perquè ja, de fet, els nens dels 2 als 3 anys és quan són molt més agressius i a mesura que van adquirint recursos per gestionar l'assertivitat, bueno, més que l'assertivitat és la comunicació. La comunicació permet no haver d'actuar d'una forma tan primària. Val? Llavors ells els hi costa més gestionar perquè se senten molt desbordats i pot ser que tinguin explosions més en l'adolescència, que és també quan se'ls ha incrementat l'estrès, perquè hi ha un augment també de la demanda, sobretot amb el grup del funcionament. Llavors això també pot ser que en algun moment, més que pagar, cridin i facin, hi hagi alguna situació d'espectacle des de fora, no? I és perquè se'ls ha saturat, vull dir, se senten massa cohibits, atrapats en un lloc, però no són persones gens agressives, val? No ho són. Problemes d'aprenentatge, respostes extravagants, estímuls sensorials, problemes amb el menjar perquè són restrictius, per exemple, tenir hipersensibilitat, els hi molesten certes dades, vull dir, us adoneu? Irregularitats amb la son, que si tu això a més li augmentes l'estrès i l'ansietat, que també afecta, és a dir, qui de nosaltres no té un problema, li afecta amb la son quan té una cosa que li preocupa. Ells, tot el que és, ja, quan s'estressen, també tenen problemes, vull dir, us adoneu de tots els problemes que les famílies han de patir, i a ells. És, des de que són petits, és una lluita per canviar-los una camiseta, per donar-los una cosa de menjar, per portar-los a un lloc per allò que no n'hi presenta, del Sant Joan, problemes, petardos, els globus. És un desgast tremendo, val? Que jo crec que no ens en fem abans prou a la idea, no? Més preocupacions inusuals. Dintre, ara se m've una de les preocupacions inusuals, dintre d'aquesta comprensió, hi havia un nen que estava aterroritzat fa 2 anys, jo crec que hi havia un anunci que parlava del planeta, del desgast del planeta i com el món per les maquinàries i el no saber, com es diu, fer la... Bueno, sabeu quin anunci dic o no? Com que el món fos, com si ha acabat el temps. Què queda, un quart d'hora? Uns 10 minuts. Vale. Teniu tot això, eh? Ansietat, por, depressió, irritabilitat... Sí? Fem... Espera que us... Teniu moltes preguntes? O voleu que us acabi de fer... Sí? Vale. Només això, sobretot, mireu, preocupacions inusuals, el que us deia. A vegades es queden amb una preocupació que dius, però com és que els hi pot preocupar això? El món s'acaba perquè en un anunci havia sortit que si no fèiem bona ecologia del material electrònic tecnològic, es veu una imatge, clar, ells estaven superpreocupats i un diu, però no t'ho creguis. No, si és que ho posen a la tele. Val? I això els hi crea gran interferència. Lo de l'ansietat i depressió, ara ho parlarem més a la vida adulta, problemes per dormir, ja ho dèiem, tics. Epidemiologia, passo ràpid, però doneu-vos en compte que és el TEA, un cada 150. Jo sé que aquesta ja cada vegada us va sonar en ment. És molt, eh? Un un cada 150. El que és la, tot l'espectre, tot. I el que hi ha menys és l'autisme, vale? Un cada... això és... sí. Un cada... cada... no, això és... amb l'autisme de, perdoneu, l'autisme amb retard mental és el que hi ha menys, que aquí no queda contemplat, perquè aquí està l'autisme d'alt funcionament i de baix funcionament. L'autisme amb retard mental és el grup més reduït. El que ha augmentat és la identificació d'aquell grup que quan són amb la vida adulta es diagnostiquen d'esquizofrènia, es diagnostiquen potser de tocs, que queden més desapercebuts. ¿Vale? I aquests ara ja es van diagnosticant, o el que és la síndrome d'Asperger, cada vegada es van diagnosticant més. Quan diuen teories cognitives, jo us diria que la gent que us agradi tot aquest món són, des de la psicologia, maneres de poder abordar aquest, algunes d'aquestes dificultats. Tenim tot el que fa referència a la teoria de la ment per explicar les relacions socials, val? Tot el que fa referència a la comunicació del llenguatge amb el que diem la tendència a la segmentació, el que us explicava, que quan un entra en un lloc fa un escaneig global o es queda més amb, una, amb dades concretes, vale? Això, si llegiu coses d'això. Alteració amb la funció executiva, amb interessos, conducta, el que diem amb els aprenentatges, perspectiva general, i bueno, una que és la falta de dificultats de comprensió amb el que diuen que seria com l'extrem del cervell masculí, deien, val? Molt més centrat amb la sistematització, amb la part molt més concreta, i mentre que la dona, el cervell més femení, desenvolupa més tot el que és l'àrea barba, l'empatia, etc. Llavors, veieu, són proves de teoria de la ment, que les coneixeu, veritat? Vale. Per exemple, aquest és un estudi que es va fer amb, de manera que durant la visualització amb dos grups, un grup control i un grup dintre de l'espectre de l'autisme, amb una pel·lícula d'alt component emocional, saber en moments molt crítics on estaven mirant els adolescents. Val? Fixeu-vos, aquest grup en blanc i el grup control miraven en els ulls perquè era un moment molt intens. Intentar interpretar, no?, què és el que estava passant. El grup dintre l'espectre de l'autisme miraven la boca, el penjoll, el pit i aquí el menton del personatge masculí. Val? Clar, es perden informació. Es perden. Per això també moltes vegades quan se'ls exigeix o se'ls diu mira'm els ulls, heu de pensar que ells tenen doble feina. Una és intentar captar què és el que està pensant. Quan vosaltres, si jo us demano fer un compte matemàtic, m'estareu mirant per fer i pensar? Em mirareu? No. Us concentrareu i haureu de mirar com un cantó. Vale. Ells, quan estan en una situació social, han de també a vegades raonar, perquè no és una cosa natural. Per tant, també hi ha una disminució del contacte ocular. Llavors, quan se'ls demana mira'm i alhora pensa en una situació social, és doble feina que li estem donant. Vol dir que no s'ha de fer? No, el que vol dir és que hem de ser comprensius, que hem de saber que és un mecanisme que a ells els hi costa. Ells hem, llavors ells poden aprendre el que és el quotidià. No? De dir, escolta, si saludes, pues, mira els ulls, no? Que sàpiga que va... Ah, vale, sí, això sí, però si el fem pensar heu de hem de saber que per ells és un esforç. Val? Aquí estan flirtejant, què és el que fa el grup control? Perquè aquests dos són matrimoni. Clar, busquen, aquests estan tarant, busques la triangulació. El grup, res, aquests els flirtegen, doncs miren el pit, aquí, ara, perden informació. Que això és el que als adolescents els hi passa, tot, diuen, és que tot va massa ràpid, no m'he enterat del que ha passat, per això són els que els enganxen quan hi ha conflictes, perquè no han captat res. Val? Tot això són alteracions que s'han vist, teniu imatge, la funció executiva, tot el que els hi passa, veieu, mira, el contingut, són persones que poden retenir molta informació i són molt detallistes. Amb allò que els interessa, val? Però tenen dificultats d'integració. Amb una figura del rei, mireu, clar que estan tots els detalls, però estan completament segmentat. És impressionant, és fascinant. Val? Bueno, i tot el que són mecanismes psicobiològics, no? Entre els quals el que deia del seguiment també de la mirada, algo molt natural, no? Evolutivament sabem... Bueno, que amb les relacions interpretem, sabem una cosa que és molt simple dels nens que agafen amb 12 mesos, un any, ja ho saben, el seguiment de la mirada. Mireu aquest nen amb 9 anys, quan li demano a veure si saps on estic mirant. Bueno, jo pararia aquí, si us sembla. Preguntes, molt liós, massa... molt ràpid. Bé, sí. si teniu alguna pregunta. Sí? Tu creus? Després sí que hi ha molta més, eh? Si hi ha algú de si teniu pregunta més d'identificació de sintomatologia, jo preferiria que ho féssiu ara, perquè com que després, segur que n'hi ha, i on centrar si n'hi ha alguna, i si no ho ampliem per després. Us ho dic perquè la intervenció segur que en teniu moltes més, és a dir, de mecanismes psicobiològics, coses, o no sé, algun cas que tingueu, que no sapigueu què és important o...
De tot el que has dit, jo tinc un cas a la meva classe que hi ha molt de focats i tu, i clar, no estem educats per educar aquests nens. I nosaltres hi ha vegades que et sents molt bé, però hi ha vegades et sents molt malament, perquè dius, ets tu que no has actuat bé, el que estàs vivint. Ara sí, fa un any que el tinc, i el vaig estudiant i li vaig fent totes aquestes, el que puc. O sigui, jo entro amb ell, no ell entra amb mi. Això és el que faig. I la veritat que de l'any passat amb aquest any, ho deia ara els meus companys, ha fet un canvi que, esclar, ell se sent, però se sent no protegit ni pensar-hi. O sigui, que l'hem integrat en la classe al mig de tots, que ell és el que volia. No que agafis una cadira i el posis allà, m'ho reconec, i mal que fes aquesta fitxa. Això és horrorós. Aquest nen vol el seu llibre com els altres. Aquest nen vol fer com els altres. Si tu fas el control, ell també el vol. Vull dir, i jo vull dir, és tan feliç per ara. Però esclar, tu penses, a veure, com acabarà tot això. Però jo crec que l'objectiu més important per donar aquests nens...
És l'ara, sí.
No, és que ells se sentin feliços a la classe. Sí. Integrats, que tothom els estimi, perquè nosaltres tenim, estem a l'art, i som tres classes, som molt de nens, hi ha molt de moviment, una escola és una macroescola, és molt gran. Aquest nen, com que dius tu, necessita una mica més de tranquil·litat, els moviments els destarota completament, doncs ell es va adaptant.
Clar.
Però és un treball que, esclar, l'any que veiem el tindré jo.
Yeah. Quin curs fa?
Penses, quart de bàsica.
Clar.
I penses, què passarà l'any que ve?
Els hem de protegir, els hem d'entendre. Llavors hem de veure mecanismes que cada vegada siguin més ràpids, doncs, per poder-los ubicar en centres més adaptats amb ell, de menor número d'estudiants, però no tots necessiten això. És a dir, que hem de ser flexibles. L'etiqueta no ha de marcar la trajectòria, val? Perquè no tots tenen el mateix recurs. Ni familiarment, ni personalment, ni el centre escolar. Hi ha molts factors. Val? La família és importantíssima. L'escola també és molt important. Val? I després les competències de cada nen. Llavors, bueno, hi ha aquesta variabilitat. I els hem d'entendre. La veritat és que és un tipus de persones que per la seva noblesa, per aquesta manera de pensar tan molt noble, perquè és tal qual, no diuen mentides. Diu, sí que no són mentiders, no ho són. El que transgiversa en la realitat, com tots nosaltres, però dona la informació de com ells ho han viscut. Però si ells et diuen, jo això no ho he fet, poques vegades et diuen la mentida. En tot cas, evidentment són, en algun moment sabran com amagar-ho, però no tenen gran capacitat d'habilitar-ho, de gestionar per amb l'engany, no, els acabes enganxant. Val? No ho sé. Què més? Jo crec que és molt important, i ara que estava aquí també la Maite des del CESMIC, no? És important definir des dels centres escolars, per nosaltres, a l'hospital, l'EAP és fonamental, i els mestres, i ens donen, tenim una relació excel·lent amb ells, perquè hi ha unes dificultats, es detecten, i llavors els demanem descripcions del nen i ens les donen, i això ens permet fer un diagnòstic molt més acurat. Fem un retorn a l'EAP i ells saben també com gestionar aquesta informació amb els mestres, i la veritat és que ajuda moltíssim, no? I a més vosaltres de fet teniu, no conec molt, però ara és molt pioner tot el que és amb l'EAP, hi ha centres ara específics que de TEA i que crec que funcionen molt bé, que els he conegut algunes d'elles, i la veritat és que s'han d'aprofitar aquest tipus de recursos per anar millorant. En aquest cas, vosaltres beneficieu-vos d'això, no? De que hi ha aquestes persones que s'estan formant en tot l'espectre de l'autisme, ja estan formades de l'espectre de l'autisme per donar assessorament als centres escolars, perquè és el que ajuda moltíssim. Si s'ajuda a l'escola, hi ha molta cosa guanyada. I de cara a què passarà més endavant? Ja ho veureu, el que passarà. Anem pas a pas, ja ho veurem.
Perquè una pregunta, com ara a l'escola, tota l'escola ha de conèixer aquest programa?
Jo això seria... Jo gestionaria... Jo això no donaria...
Com ara només compartir amb els companys de la classe, sí.
Depèn. Depèn. Jo amb un adolescent, mai. Mai. Jo, nosaltres no som partidaris. Hi ha estudis que s'estan fent de com dir el nom i explicar-los i el centre. I nosaltres no. Jo sempre, amb els adolescents no, però per què? Perquè és un període molt crític, l'adolescència, on busques l'autoafirmar-te, la identitat, i si és ficant-te amb l'altre, amb nom mal, tampoc no és amb molt mala idea, acaben fent molt mal. Penseu que l'adolescència és el període més crític. Molt crític, molt dur per ells. El que els hi passi amb l'adolescència els marcaran el futur bastant, eh? Els poden marcar perquè es poden quedar enganxats precisament per les dificultats de funció executiva. Els tenen una, se'ls activa, recorden uns episodis i costa treure'ls aquella experiència negativa que després parlarem, que m'agradaria poder arribar-hi. En canvi, quan són petits, els nens ja ho saben, l'únic que els he de dir és us n'adoneu del que li passa a l'Adrià? I com el podem fer? Perquè creieu que ho fa per el que estiguem cada vegada que aixeca... No, hombre, no, que ho fa perquè no se n'ha adonat. Teniu raó, que bé, Maria, tens raó. Jo és que a vegades, sobretot ajudeu-me, perquè jo penso a vegades que us molesten, però com que sou tan comprensius, perquè us n'heu donat compte que li costa, això amb nens de 6 anys, de veritat, ho capten, el 90%, són els grans aliats dels mestres. Llavors, si creixen, el que no hauríem de fer és canviar-los de curs. Feu que creixin amb el grup i el grup ja sabrà que, hombre, és que l'Adrià a vegades fa coses rares i no necessiten res més, els importarà molt poc el nom, però els sabran respectar, si han crescut amb ell, eh? Perquè ja arriba un punt que passen d'ell una miqueta, de tots, no? O l'inclouen, o a vegades hi ha un període on tampoc no els hi fan, no fan molt de cas. Val? El que a mi em preocupa és els canvis de sisè a primer d'institut. Horrorós. Per molts d'ells, eh? Duríssim. Llavors, jo crec que això a mi sempre em preocupa, perquè és difícil pel grup, els mestres, és dur, i vosaltres, molts dels mestres, que estan desbordats, també, val? Però bueno, volies comentar alguna cosa?
Sí, jo volia dir que la Fabra, jo estigui una alumna, i em sap que avui, per exemple, una de les coses que em queda molt més, aquesta necessitat de comprendre, no? D'adaptar-me. D'acord amb una adaptació a l'escola ordinària, a la societat, però també aquest esforç nostre d'adaptar-me i d'ensenyar a casa. No? I ara que s'ha dit un altre, que són algunes metodologies semblants, però sense més, que es tracta les caràcters així diferents. Però pensava també que m'ha quedat l'atenció a aquest punt que ha de ser 50. Vol dir que moltes vegades aquestes passen de per segur, no ho sabem, no ho sabem identificar, i llavors per tant no dic que no, no posem en marxa tota la colla de maternitat per ajudar-los, a ells, per la banda, i dedicar un grup que està creixent amb ells i en quarantena, perquè aquest nen continuarà amb la possibilitat, els que han estat amb ells un altre dia, que han estat amb la possibilitat, amb aquestes característiques, i que jo penso que ens falten unes eines, però el professorat doncs això era una mica de perdus, perquè jo aquest primer cas que vaig tenir ho vaig saber fa, quan ja portava més d'un any que tenia, aquest problema. I és clar, a mi m'estan bastant moltes coses, era molt agressiu, i a vegades a les coses quan hi ha coses que et poden confondre, no?, les actuacions. I penso que aniria molt bé que hi hagués unes pautes, unes ajudes per veure com s'han de tractar aquest
nen. Val. Bueno, és la... Clar. Clar. És tot, un cada 150, és a dir, que hi haurà alguns que no quedaran amb l'escola, perquè el grup d'autisme se'n va cap a escoles d'educació especial, molts ells, altres estan a MUSES, altres, és a dir, que tots tenen trajectòries, la trajectòria de desenvolupament és molt diferent uns als altres. N'hi ha que passen desapercebuts perquè a nivell d'aprenentatge no tenen problemes, eh? És més una qüestió social, eh? És a dir, no heu de pensar que tots tenen problemes d'aprenentatge, no. N'hi ha que, bueno, i que ens arriben i que estan, evidentment, treballant, no? I aquests... Jo el que em quedo amb el que tu dius és, si amb el curs, per una banda, és la sensibilització, es va fent, tot i que no hi hagin recursos, canviarà l'actuació i veureu com hi haurà una repercussió positiva, perquè això passa a famílies. En el moment que entenen el fill, i no és que tinguin més recursos a nivell de més temps, no, en el moment que entenen el fill hi ha molta sintomatologia, desapareix a nivell d'ansietat, angoixa, es crea unes dinàmiques molt més positives i continues tenint el mateix recurs. Val? Llavors el que falta llavors és a veure si, i això està millorant, i aquí vosaltres Girona teniu, vull dir que a vegades segur que anirem millorant més en quant a recursos també per ells, pel mestre, vale? Més atenció. Digue'm. Quina què?
Incidència en nenes.
En nenes. La proporció en general de l'autisme seria de 4 nens una nena, i en canvi amb l'Asperger de 10 una. És a dir, hi ha menys nenes. Les nenes són les que més afectades en quant al grup d'autisme, amb retard mental. Val? Però en canvi són molt més sociables. És un grup de nenes que si veiéssim algun vídeo de nenes diràs que és sociable, que tenen petons, i tota l'estona rient-me i pensant en el meu cabell i com vaig vestida, però es queden allà trabades, saps? Són més sociables, passen més desapercebudes. El vídeo, ja heu vist la noia de la pel·lícula? Semblava una noia extravagant, que potser des d'adults podrien dir ui, aquesta té una, doncs no sé, si un trastorn límit, o queden com a molt exagerades elles, no? Personalitats exagerades, però que són desinhibides i sociables i tenen més bona comunicació no verbal i verbal. Veieu que l'alteració, la noia no tenia una alteració verbal i no verbal, està molt bé. Val? La proporció és més baixa amb nenes. Jo el que veig és que hi ha un tracte, nosaltres dintre del món de la psicologia i el mèdic, hi ha un codi deontològic que utilitzes la informació amb una finalitat, val? I la veritat és que hi ha una cosa que hem d'anar aprenent també pedagògicament, és a dir, primer de tot, quan ens venen per exemple en el FESMIC, a mi perquè em truqui una mestra, de veritat, no puc donar un diagnòstic i no el donaré. És a dir, quan venen en el CESMIC, la família si diu jo no vull que l'escola ho sàpiga, nosaltres no podem donar aquest diagnòstic. En tot cas, intentarem abordar amb la família si creiem que és millor o no que ho sàpiga aquesta informació. Vale? Això per una banda, perquè ens està passant, no sé si us ha passat, no? Hi ha coses que encara que sigui de l'EAP, ens diuen no vull que surti aquí, és confidencial. Exacte. La cosa està, quan fem un ús de la informació, clar, nosaltres com a professionals sí que, bueno, és igual, no sé si és millor o pitjor, és diferent. La qüestió és que entre els mestres sí que s'hauria d'aprendre també a parlar de les coses a porta tancada, ni pel passadís ni en el pati. I això també seria una cosa important, perquè llavors sí que es pot comunicar, però també el que es diu, no? Amb una finalitat, és a dir, pel benefici del nen, però a vegades, si no, també ha hagut, escolta, perquè tu siguis un Asperger enmig de la classe, no és gens habitual, però aquests comentaris hi han estat, val? Perquè tu siguis un Asperger, a mi m'és igual, Clar, això no crec que sigui gaire per tu, però això passa, i és una pena, no? I llavors, jo estic segura que això a vegades és també falta de pensar de les repercussions i també falta de comprensió de que això no ajuda, És saber utilitzar la informació. Jo crec que ajuda la informació sempre quan es faci un ús adequat. No en tinc dubte. No, això... Digue'm.
En el tema de la informació, diria que evidentment hi ha màstics, no? Però quan parlem amb EAS, no és amb mestres, no és amb mestres, sí que es pot parlar de les característiques, però tampoc estàs dient cap secret, estàs escoltant el que el mestre t'està explicant, i es veu que això vol dir que li pots entendre els missatges dels altres, això vol dir, bueno, que pots fer una descriptiva, que se diu amb el que vosaltres expliqueu i a partir d'aquí ja pensar com a literària. No sempre en aquest sentit. Que sigui útil per tractar el nom, el diagnòstic, quan això és que per què dir i coses anecdòtiques que no venen a cap.
Digue'm. Jo no tinc dubte, l'únic que tindria en compte la variable d'edat, eh? Edat, i jo també penso que això no és molt millor des de les tutories i que coneguis els teus, el grup clàssic. Clar, jo no sabria, tu ho demanessis, que potser no, jo no sabria com fer-ho, si no conec el grup. T'has d'adaptar segons el grup i has de... Jo crec que ho feu molt millor vosaltres, que coneixeu el grup, i se us pregunta què creus, com és, està acceptat, i depèn del nen també. N'hi ha que no cal dir res, a la ja ho saben, que és diferent. És que si tu valores així, és que tens raó. Si tu valores, aquí, jo crec que, per això us dic que crec que és molt bo que vosaltres llavors ho parleu amb els pares i preneu la decisió, perquè això vol dir que tu ho has vist i segur que tens llavors arguments per poder-ho defensar, que jo no ho dubto. La qüestió és que no és, s'ha de dir, no és s'ha d'analitzar com comunicar-ho. Jo això no en tinc cap dubte, que és el que tu vens a dir. I sí, sí, estic d'acord. Diu la Imma que ja està. I ens a quina hora?